Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Franco ja està enterrat al cementiri de Domingo Rubio, al Pardo, a Madrid, després d'haver estat exhumat del Valle de los Caídos 44 anys després de la seva mort. El fèretre del dictador ja és al costat de la seva dona, Carmen Polo. Tot plegat ha generat una gran expectació, tot i que s'ha fet sense honors oficials, i el cotxe fúnebre i la comitiva han recorregut primer 800 metres des de la basílica fins a l'esplanada on hi havia l'helicòpter amb els seus nets i altres familiars, i després ha estat traslladat per aire fins al cementiri del Pardo, a Domingo Rubio. També us expliquem que el govern espanyol ha presentat aquest fet com un esdeveniment històric i això sí ha estat envoltat de grans mesures de seguretat. Canviem de qüestió. En plana política catalana, destaquem que el vicepresident català Pere Aragonès ha dit des de Madrid en un esmorzar informatiu de l'agència Europa Press que és el moment del diàleg i la negociació i ha proposat una sortida al conflicte que passi per una mesa de diàleg en què hi hagi legitimitat dels diversos posicionaments i obertura a la possibilitat d'una validació democràtica del problema amb una votació. Després d'aquest oferiment, la vicepresidenta espanyola en funcions, Carmen Calvo, ha dit en una entrevista a TV3 que la relació amb Aragonès és constant i pública, alhora que ha afegit que és necessària i lleial, tot i que ha aclarit que no hi cap el dret a l'autodeterminació i que l'amnistia està prohibida a la Constitució. Deixant de banda aquests temes, us comentem que les 39 persones que van ser trobades mortes ahir al matí dins un camió frigorífic en un polígon industrial a l'est de Londres són de nacionalitat xinesa. Els cadàvers, 38 adults i un adolescent, van ser localitzats de matinada ahir en un camió que estava en aquest polígon industrial, concretament a Essex. El contenidor havia arribat al sud d'Anglaterra el dia abans, procedent de la localitat belga de Zeerbrugge. Entre els morts hi hauria tant homes com dones, segons alguns mitjans. En plana cultural es torna a representar a les 8 d'aquest vespre al Gran Teatre del Liceu el Turandot de Giacomo Puccini, amb el cor i l'orquestra del Gran Teatre i diferents veus sota la direcció de Josep Pons. L'arcabisbe de Tarragona, finalment, presideix des de les 5 d'aquesta tarda a Barcelona, a la seu de la Tarraconense, una reunió del Secretariat Interdiocesà per a l'ensenyament de la religió a Catalunya. Compta amb la presència dels diferents delegats de les diòcesis catalanes. Això passa l'endemà, que ahir es fes a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona una trobada amb taula rodona sobre la necessitat que les diferents confessions religioses puguin oferir als centres públics la signatura pròpia de religió. Fins aquí l'actualitat. De seguida, al Mirador. Avui parlarem del tema del dia, de l'exhumació del dictador Franco. Abans, el pensament del dia, avui amb el doctor en Ciències de l'Educació i president de l'Associació Mirada Solidària, Miquel Albert Soler.
Ben trobats, amigues i amics oients de Ràdio Estel. Estem en l'any internacional de la taula periòdica dels elements químics. L'aigua del mar conté tots els elements d'aquesta taula periòdica. És un bon exemple que ens ajuda a pensar que els components de la natura no són pas el resultat caòtic d'una gran explosió atzarosa, sinó, ans al contrari, els components de la natura poden ser classificats i ordenats en una taula d'acord a criteris intel·ligents més propis d'un ésser superior creador. Però la taula periòdica dels elements químics no ens serveix pas només per meditar al voltant de la creació, sinó que també serveix d'inspiració literària. És el cas del químic, escriptor i poeta Primo Levi, que nasqué a Torí el 1919 i hi morí el 1967. Ell es va inspirar en els elements de la taula periòdica per escriure un llibre de relats, de contes, 20 contes que confegeixen un llibre que porta per títol El sistema periòdic, però no és pas un text de divulgació científica, sinó que és un text que, en 20 contes, ens explica el complicat món de les relacions humanes. un text per meditar espiritualment, però també socialment. És la nostra proposta de lectura dintre de l'any internacional de la taula periòdica dels elements químics i també tot recordant encara la data del 24 d'octubre com a dia de les biblioteques. Salutacions de qui us ha parlat, en Miquel Albert Soler.
Ràdio Estel.
Vols entendre les claus de l'actualitat econòmica? Cada dijous a les 8 de la tarda, Ràdio Estel, Plusvàlua, un programa d'entrevistes i tertúlies sobre els principals temes econòmics que afecten el nostre dia a dia. Plusvàlua, els dijous a les 8 de la tarda, a Ràdio Estel.
Jo ric, tu rius, ella riu, nosaltres riem, vosaltres rieu, ells riuen. L'alegria s'encomana com el riure quan jugues a les loteries de Catalunya, perquè és la loteria més generosa, reparteix proporcionalment més diners que cap altra i també la més solidària. Destina tots els seus guanys a millorar la vida de la gent gran, la infància i les persones amb discapacitat. L'alegria, millor compartida. Loteries de Catalunya. Tria-les. Tots hi guanyem.
Aniversari d'Hipercor i supermercat El Corte Inglés.
Amb el 70% a la segona unitat amb més de 1.000 articles, com l'oli d'oliva verge extra cosur origen d'un litre. Si en compres dos, la segona unitat surt per només 1,56 €.
I a més, hi ha 1 milió d'euros en premis.
Aniversari d'Hipercor i supermercat El Corte Inglés. Tu guanyes.
Oferta vàlida a la península i a les Balears.
A la Caixa impulsem milers de projectes socials. Treballem per trencar el cercle de la pobresa mitjançant l'educació i ajudem totes aquelles persones que ho tenen més difícil per aconseguir una feina. Perquè som la fundació que inverteix per crear més oportunitats per tothom. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Ràdio Estel.
Mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen ja 8 minuts de les 6. Salutacions del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Comencem, mentre ja començàvem a comentar la notícia del dia, el nostre temps d'anàlisi de l'actualitat. L'exhumació de Franco ja és una realitat després que la família del dictador hagués esgotat els últims dies i les últimes setmanes totes les vies judicials i també l'empara del Tribunal Constitucional. No hi ha hagut espectacle, segons com s'interpreti, i d'acord amb el que volia el govern espanyol, però sí constància històrica, imatges i seguiment televisiu, sobretot des de Televisió Espanyola, mitjançant aquestes imatges del fèretre que ja es troba enterrat al cementiri de Mingo Rubio, al Pardo, a Madrid mateix, al costat de la dona del dictador. Avui, més enllà dels fets, parlarem d'aquest trasllat com un fet simbòlic i que marca un abans i un després dins la gestió de la memòria històrica. Alguns dirigents polítics, que representen també una part de la societat espanyola, consideren que no s'havia de remoure més el passat i que aquest gest potser no contribueix, com es pretén, en el sempre llarg treball de reconciliació i tancament de les ferides de la Guerra Civil i del mateix franquisme. Per contra, hi ha també moltes sensibilitats que aplaudeixen la decisió i en alguns casos fins i tot la consideren insuficient. Enmig de tot això es manté la incògnita sobre el futur del Valle de los Caídos, que certament és un monestir benedictí, però que acull des de fa molts anys tombes de víctimes dels dos bàndols de les guerres, cosa que fa pensar en un espai de memòria i reconciliació encara no assolides. Franco, ho sabem tots, va fer molt de mal a Catalunya i al conjunt d'Espanya durant una dictadura llarga i persistent, amenada, a més, d'una guerra cruenta en què tothom va perdre i en què es van cometre atrocitats des de totes les parts. L'embrió d'aquest règim injust i dictatorial, això sí, va ser un context molt complicat a l'Espanya dels anys 30, amb un sistema democràtic, el de la Segona República, que no va saber moltes vegades integrar les llibertats en un respecte i una tolerància que asseguressin la convivència, i aquí va ser especialment, van ser els catòlics, amb l'Església a nivell institucional, els qui van patir més. Segurament l'exhumació de Franco no tindrà un impacte destacat en l'opinió pública actual durant les properes setmanes, per cert, de campanya electoral, perquè la seva dimensió és més simbòlica que no pas eficaç en el necessari treball de reparació, tancament de ferides i, sobretot, pacificació. Ens acompanyen per comentar avui aquest tema l'historiador Joan Pallarès, col·laborador de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, entre altres coses. Bona tarda, senyor Pallarès.
Hola, bona tarda.
També tenim el periodista Salvador Aragonès, professor emèrit de la Universitat Internacional de Catalunya i exdirector d'Europa Press a Catalunya. Bona tarda.
Bona tarda.
I saludem també el diaca i president de l'Observatori del Tercer Sector, Joaquim Sabater. Quim Sabater, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Tornava a saludar Joan Pallarès, però no calia. No. Bé, ara comentàvem que hi ha alguna imatge que potser es podia haver evitat. Creuen vostès que alguna de les imatges que hem pogut veure tots avui es podia haver evitat, com la del fèretre sortint de la basílica amb els familiars de Franco, o és anecdòtic dintre d'un fet que passa i ja està? Què creuen?
I jo sóc partidari de la llibertat d'expressió i, per tant, doncs, a mi no em sobren les imatges. Ara bé, considerant que tot això ha sigut un xou muntat pel govern, perquè, doncs, no sé, perquè l'ha interessat, i si miràvem televisió espanyola cada dia, de matí, tarda i nit, parlava de Franco, de l'exhumació, de Franco, de la submissió.
No era l'únic tema, tampoc, però vaja, sí, se n'ha parlat molt, sí.
Bueno, era el principal tema del telediari d'aquests dies, veure l'exhumació, que ara tal, que a les 12:05, que tal, ara ha vingut un camió aquí, que no sé què i tal. Bueno, això ha sigut un xou muntat pel govern, això està claríssim. Llavors, no sé si li sortirà bé o li sortirà malament, les enquestes no li van massa bé, però, bueno, a la millor això li fa pujar alguna cosa, no ho sé, però m'és igual aquest tema. Jo crec que Franco el teníem ben aparcat, almenys les generacions que pugen ara, i ara l'hem ressuscitat una mica, i això, doncs, bueno, no sé si serà bo o serà dolent. És bo sempre conèixer la realitat històrica del nostre passat. Però, bueno, quan aquesta història està mogut per morts i per afusellaments i per vendetes, per venjances, per tot això, vull dir, això, la veritat, remoure tot això no és bo.
És millor deixar-ho en el passat i que no es torni a repetir, és clar.
No és bo. Això està bo, llegir-ho en els llibres, sí, etc, però, vull dir,
el que sí que
fer
cert
un espectacle, crec que no és bo.
El que sí que és cert és que des d'avui passem de tenir el dictador Franco en un lloc d'honor a tenir-lo en un lloc més o menys privat, o més o menys, no sé si estan d'acord amb això.
Sí, no, jo estic d'acord.
Es fa 40 privat anys tard. Es fa 40,
es fa 40 tard. Anys tard. 44, 40, en aquest cas.
Bueno,
és igual.
I es fa amb imatges que jo sí que crec que són reprovables. És a dir, jo crec que sortir a ombros de la seva família és donar-li uns honors que no es mereixien. Aquest home havia de sortir amb quatre tècnics d'una funerària, que el portessin a un cotxe i se l'enduguessin, si realment el que es volia fer era una exhumació sense cap tipus de projecció pública.
O en tot cas, si la família volia fer-ho i se li permet, bueno, que sigui en privat,
no,
en tot cas.
I en tot cas, que quan arribi a Mingo Rubio li facin una missa i l'acompanyin en el nou lloc que té el que té privat.
Sí, de fet, la missa ha sigut totalment privada.
Sí, però això té sentit, perquè al final tu pots honorar els teus morts com a família i no ens hi posarem. El que no té sentit és veure sortir per la porta principal d'aquest monument.
Una basílica pública, reconeguda com a
veure
basílica.
Veure sortir els familiars amb el fèretre a l'ombra i amb una bandera que sembla ser que és la de la casa noble dels Franco, que és una cosa que també és incomprensible, que els Franco encara tinguin un títol nobiliari en aquest país. Hi ha coses d'aquest franquisme sociològic del nostre país que no s'han superat, i això, evidentment, jo crec que no ajudarà a superar. I jo crec que sí que es va treure'l, justament per començar a tenir espais de memòria històrica, i crec que és veritat que no sé com això reaccionarà, però sí que a mi em sembla que les noves generacions han de saber qui era Franco i qui ho eren totes les conseqüències, perquè banalitzar la figura d'un personatge com aquest també ens pot portar problemes, no? com està passant.
Però sembla que es minimitzin els mals que va fer.
I també van fer coses bones, però tot va ser dolent.
Un governant de 40 anys...
40 anys, amb 40 anys, si tot fos negatiu, allò fora l'infern,
Certament.
Si no, demaneu-li al cardenal Gomà i al cardenal Pla i Daniel, que no eren pas, diríem, francesos... Home, no diem ara coses que serien...
Potser el debat sobre el franquisme quedaria una mica aparcat avui també, per no ressuscitar-lo encara més.
S'ha d'intentar no banalitzar el que va ser el franquisme.
En això l'hem entès.
Això sí. Amb la seva
complexitat i la seva realitat, certament, sí. Senyor Pallarès.
Sí, francament, m'ha semblat unes escenes superen Berlanga amb escreix. Realment, en certa manera, m'ha recordat una mica, esclar, hi ha coses que no estem acostumats, i esclar, tal com no estàvem acostumats abans a anar a segones noces, és a dir, fa uns anys, esclar, just anaves primeres noces i no hi havia possibilitat de casar-se dues vegades, no hi havia el divorci. Doncs en aquests moments, esclar, no estem acostumats a les segones exhumacions, no? I esclar, doncs em va semblar una mica una escena una mica de Berlanga i una mica com quan vas a un casament d'aquells, un que té la mala costum que les amistats li duren molt, i doncs que li duren molt, doncs, bueno, hi ha amistats que tenen el problema, doncs, que se separen i es tornen a casar, i algunes vegades reincideixen per segona vegada, i bé, i vas als casaments, i esclar, tu has anat al primer casament, i recordes aquell primer casament, d'aquella parella jove, i bé, i amb tota una sèrie de personatges, i una cosa bastant establerta, no? I de cop i volta, doncs, veus aquell segon casament, i veus, doncs, una sèrie de coses descol·locades, no? Uns fills ja grans d'uns, uns fills ja grans d'un altre, tot un batibull que et costa molt d'entendre. Doncs, en aquest cas, m'ha passat el mateix. M'ha descol·locat, no? Això de les segones assumacions, no hi havia mai a reenterraments, no? No hi ha anat mai a un reenterrament. Aquest l'han enterrat dues vegades.
Segona inhumació.
Ja, potser es donarà de moda, ara, eh? És a dir, potser és una nova, perquè aquest país o no hi arribem o ens passem. I llavors m'ha semblat que estava veient allò una escena d'aquelles surrealistes. Pràcticament l'escena aquella d'en Plàcido, de quan arriben allà a Manresa i pugen amb el motocarro, tota la comitiva de Siento un pobre sumesa, m'ha semblat que estava veient una cosa d'aquest tipus.
Potser una mica aquesta frontera entre la realitat i la ficció, no?
És lo grotesc.
Sí. Senyors, en tot cas, creuen que les bromes, que se n'han fet moltes, s'ha de dir així, en les últimes hores i els últims dies, sobre aquest fet de l'exhumació i la reinhumació de Franco poden ser perjudicials en la línia del que deia mossèn Quim Sabater de banalitzar...
Això està en línia, home. Això està en línia. Aviam, els acudits d'en Franco eren de lo més normal del món. Pues, escolta,
els últims 40 anys n'hi ha hagut sempre. No?
És a dir, té d'haver una continuïtat amb aquests llibres. Si no, que de cop i volta que s'acaba. S'has mort en Franco i s'han acabat els acudits. Oh. Home, escolta, té d'haver una continuïtat. No fotem el sentit de l'humor.
De tots els temes d'actualitat se'n fa broma, no? I és evident que...
Tampoc té més importància.
Hi ha gent que treu punta de tot. I jo crec que és bo riure-se'n de les coses i més de les coses públiques. Jo segueixo dient per això que se li ha donat un to... Jo no sé si el govern ho volia o li ha sortit malament... O però realment...
És producte d'un pacte amb la família.
No ha tingut més remei, potser, no? De tolerar certes cas, coses. Vaja.
Si tu imposes la teva... Això, hi ha moltes maneres de fer-ho, ja dic. Hi podien anar-hi quatre tècnics d'una funerària, treure'l i després entregar-lo a la família en el nou lloc i que la família allà li fes tots els honors. I tot. No calia fer-ho des de... allà, que és el lloc simbòlic.
Veure, a mi personalment...
Jo no em nego que se l'hagi acollit amb una missa. Penso que la família en té dret, eh?
A mi m'ha sorprès aquesta actitud, però bueno, a veure, ja està.
Sí, jo crec que... Dóna la sensació que és un fet que pot passar...
Convenia passar pàgina i ja està.
I que podem tornar a tenir-lo, diguéssim, aparcat. Ara, la qüestió de fons també és la memòria històrica, com dèiem abans a la introducció, del Valle de los Caídos.
A mi el que més me sorprèn, políticament, parlant, és que davant de la ministra de Justícia hi hagués uns quants allí cantant el cara al sol i amb les banderes i les mans en l'aire i tot això. A mi, davant d'una ministra, això, jo crec que les forces d'ordre haurien pogut fer alguna cosa més. Però, bueno, també hi ha hagut això, eren quatre gats, però, bueno...
És el que dèiem del segon enterrament. El segon enterrament, comparat amb el primer,
també
ha sigut un fracàs total.
Tejero, també sembla ser que s'ha permès entrar en el Tejero a la missa...
Bueno, però això...
Rubio, no?
Perquè el sacerdot que ha oficiat era el seu fill.
Però teòricament no estava acreditat. I la policia l'ha protegit. És a dir, jo penso que aquest franquisme sociològic que impera en el poder judicial, a la policia, a la Guàrdia Civil, que no és explícit, i no dic que siguin franquistes.
Creu vostè que impera o que està present?
Que hi ha un element que no s'ha superat, el fet de no haver-hi trencament.
Escolta, Quim, si tu haguessis llegit les proclames de l'abat del prior, perdó, de l'abadia, de Santa Maria del Valle de los Caídos, que és tal com... De la Santa Creu del Valle de los Caídos, sí, que és tal com se diu exactament. Tots aquests dies, això de que impera la policia i tal, la Guàrdia Civil es passejava per dins i no deixava ni els monjos anar a la basílica ni res de res, vull dir que, bueno, allà estava tot controlat.
Bueno, no, perquè la policia ha complert un ordre del govern i ha actuat així.
Avalada pel Suprem, a més,
però no em refereixo tant a les actuacions, sinó en aquest...
Però sí, però sí...
El fet de que el país no hagi trencat...
Però si diem
que fos una reforma política, la democràcia és fruit d'una reforma política.
Nosaltres diem que la política, que els jutges són franquistes, que la policia és franquista, que
no dic això,
tot això, que l'administració és franquista, que tal...
Que hi ha una presència, diu...
Jo crec, primer, que no és veritat. Primer, no és veritat. I segon, home, que hi poden haver residus, segur. Jo això no...
Però és qüestió de temps, potser, que vagi...
Que no és una qüestió de que la majoria de policies tenen... La majoria... Mira, ahir va una dona de servei, me va explicar la dona de serveis que tinc allí... Va dir que el seu germà policia, que havia vingut aquí, té els dos braços trencats i el cap de fet malbé està aquí al clínic. O sigui, aquest tio va venir aquí, doncs, pensant-se, per defensar l'ordre públic i tal. No, està al clínic. Bueno, doncs, aquestes policies són franquistes. Digue-li a aquest tio que és franquista.
Potser no refereixes al reducte que encara és present, no?
No, i que hi ha una cultura i un franquisme sociològic que em sembla que hi té una patina a tot arreu. No vull dir que els policies ho siguin, jo sóc dels que, quan vaig tenir 18 anys, vaig votar la Constitució, i a mi ara m'ofèn cada vegada que diuen que la Constitució de Catalunya es va votar majoritàriament, perquè penso, jo ara tinc 60 anys, i he canviat molt. Jo quan tenia 18 anys era d'una manera, i vaig votar-la convençut. I quan ara es diu que aquella Constitució ha consagrat...
Bueno, però això són fiques d'un altre panell.
Bueno, però en tot cas estem en aquest context.
Jo el que vull dir...
S'ha consagrat una cosa mitjançant... Pràcticament santificar una Constitució...
Sí, però jo el que vull dir és...
Ho hem vist per la teva.
Jo anem al tema i voldria dir dues o tres coses en plan d'il·lustratiu.
Sí, sí, endavant.
Primer, el monument del Valle de los Caídos va ser reconegut i, a més, allà hi van anar els benedictins gràcies a un breu, que és una llei del Vaticà, de Pius XII, que va dir que allà doncs, hi hauria la comunitat benedictina de Solesnes, és a dir, francesa.
Sí, sí.
Va sorprendre una mica quins eren els francesos allà, però, bueno, depenent de Silós. Bueno, i va dir que això era intocable. Bueno, i a mi va... A mi, jo vaig escarbat amb això, i l'abat Escarré volia anar allí. Volia anar allí perquè eren uns moments aquells en els que hi havia moltes vocacions, i a Montserrat estava ple.
És a dir, que depengués de Subiac, o d'aquí, de Montserrat, aquell monestir.
Ah, exacte.
No és que anessin tots els monjos a Montserrat allà, ho aclarim, també.
Els benedictins es mouen amb
sí,
congregacions, que diuen, no?
Congregacions.
Les diferents congregacions.
Sí,
llavors, la congregació de Subiac, que és la de Montserrat, doncs no hi va anar. I sí que hi volia anar a l'abat Escarré, doncs que volia crear allí doncs, un monestir doncs, depenent de Montserrat, i tal com aquest ara depèn del monestir de Solesnes o de Silos i tal.
Potser la situació de la comunitat benedictina, diguéssim, també és una, hauria de ser, no sé si ho és del tot, però hauria de ser una mostra de separació, en aquest cas, no? D'una comunitat monàstica, del que és el poder polític i la...
Sí, sí, no hi vaig amb això, sinó jo vaig al dato. Uh-huh. El dato és aquest. Llavors, això després es va crear, o abans, no, abans o després, ara no sé si el 60, 57, 58, es va crear un patronat. Uh-huh. I, bueno, qui ho posarà, això? Doncs va crear un patronat que depenia del patrimoni nacional, i llavors això, diríem, estava... tenia les funcions de crear una escolonia, crear una biblioteca d'estudis religiosos, després crear un centre, un... com se diu això? Una hosteria.
Una hostatgeria que existeix, sabem que existeix. Sí.
Etcètera, i fer estudis, diríem, de ciències socials. De ciències socials, especialment incorporades a les temes religiosos, i estudi de les ciències socials derivades més de les doctrines dels papes.
El que passa és que és difícil que això faci superar automàticament l'estigma de les
bueno,
guerres.
Això està escrit, això.
Sí.
És el decret llei de fundació del Valle de los Caídos.
I agraïm que ens ho hagi explicat.
És això.
Sí.
Després, la presència de Franco allí ha sigut un desastrosa, perquè, esclar, això ho ha polititzat tot.
Clar.
Si no hi hagués hagut
Franco... Sembla que no volia.
I qui li va posar Franco allí, perdó?
Clar.
És que li va posar el rei Juan Carlos.
Clar.
No, diuen, no, és que li va posar... És que el president del govern de llavors, que era el Carlos Arias Navarro, tots el coneixem, va pressionar, no va pressionar gens. Va ser el propi rei, moto propio, que va crear un decret que va dir, escolta, Franco anirà al Valle de los Caídos. I amb la franja negra i tota la pesca, doncs van allà enterrar el Franco.
Sí.
Després vam saber que això era així, i ens vam escandalitzar alguns.
Se sap, però, on volia ser enterrat, no. Franco? Això és un misteri, oi?
Ell, no, és que no va dir res.
No va dir res, simplement.
Però ell, va dir res.
Però ell no va construir això amb la voluntat d'enterrar-s'hi?
Sí. No. Ell va construir això amb la voluntat... Segons estableix el decret llei aquest, perquè vull dir, això sí que
sí.
Ell hi va, devia ficar-hi, va, amb aquest decret llei, amb la voluntat de posar-hi allí, i de més ho diu Pius XII també en el seu breve, de que allò ha de ser un lloc apolític, és a dir, que té que abarcar caiguts d'un bando i d'un altre, i que no té que ser ni a favor d'uns ni a favor dels altres. Però això es va deformar el dia que es va decidir enterrar Franco allà. I home, que també hi era José Antonio. Sí, home, José Antonio, però ningú va fer cas.
Era una víctima, en aquest cas, també, no?
Sí, també era una víctima, però vull dir que José Antonio ningú feia corredisses per anar a veure José Antonio allí, perquè no ningú feia cas. És a dir, el problema va esdevenir el problema fins al dia que el rei Juan Carlos va decidir enterrar-hi Franco.
Per tant, potser amb l'exhumació s'ha resolt una mica aquesta...
Bueno, jo crec que el tema es va resoldre quan la llei de memòria històrica va decidir, en el seu article 16, va dir que...
Aquesta última, la de Zapatero.
Va dir que el Vall, a part de que es va aprovar que el Franco es desenterrés d'allí, bueno, si només d'allí s'anés a un altre puesto, això es va aprovar per tots els diputats, vaja, sense cap vot en contra, la llei de memòria històrica diu que el Vall de los Caídos continuarà sent, doncs, un lloc de sagrat, que fiquen...
Un lloc religiós.
Això que alguns deien ara, no, que deixi de ser un lloc sagrat, fotrem la creu per terra i tal. No, escolti, siguem seriosos, la llei de memòria històrica fa 4 dies, doncs no diu
el
això.
El que passa és que potser s'ha de despolititzar de debò, en totes les seves dimensions.
Llavors, aquella llei, l'aprovació d'aquella, va dir que seria prohibit, la llei de memòria històrica va dir que es prohibirien totes les manifestacions polítiques, especialment les que fessin honor al franquisme i la posició política d'alguna de les parts de la guerra civil.
Permeti'm que digui així sigui, no? Fent una...
És que la llei de... I això, aquesta llei de memòria històrica va servir per donar-hi una mica d'oxigen, va dir, bueno, gràcies a Déu. I després de promoció de que el Franco se n'aniria, doncs va ser una cosa tranquil·la.
Doncs finalment s'ha fet.
El senyor president del govern, sense comanar-se a ningú, el dia que pren posició, diu, fotré fora el Franco d'aquí 15 dies. Home,
Això Pedro Sánchez, no?
Pedro Sánchez. Bé. Llavors va dir, home, això no es pot fer. Les coses
però s'ha fet, però s'ha fet. Sí, sí.
No, no s'ha fet, perquè
s'ha fet molt mal fet. Perquè...
I querelles i històries sí, i tal. S'ha sí. Polititzat molt, aquest
tema. S'ha polititzat, certament. Perdoni, senyor Pallares, no sé si volia afegir. Sobretot a les consideracions
històriques. És un plat que es pot cuinar allò amb aquella cocina en 15 minuts i resulta que la cocina en 15 minuts ha trigat 2 anys.
Sí, sí. Bé, una mica menys, però vaja, sí, ha trigat més del que s'esperava Pedro Sánchez. Estem a punt d'arribar a 6:45. Avui ens acompanyen en el nostre col·loqui del Mirador de l'Actualitat l'historiador Joan Pallarès, el periodista Salvador Aragonès i l'expert en polítiques socials i president de l'Observatori del Tercer Sector, Joaquim Sabater. Parlem de l'exhumació de Franco. Si fem una ullada al que són les reaccions internacionals, doncs bé, la premsa estrangera parla d'un fet històric i d'una exhumació que fa justícia amb la memòria democràtica d'Espanya. Bé, de vegades, vist des de fora, també és més fàcil de simplificar les coses, no? I d'analitzar.
No, i segurament el que deia el
Salvador Aragonès.
Salvador Aragonès, que segurament s'ha arribat a una fita de compliment d'una llei.
Sí.
Complir una llei. El que passa és que s'ha fet d'unes maneres que segurament...
S'ha desbordat.
S'ha desbordat i no ara, calia. No?
Ara, coincidant amb mi que no es podia fer de forma discreta, això, sense que ho veiés ningú, perquè,
bueno,
clar,
bueno, en un lloc alimentat públic... cada dia, falta ja, tal, i el també. Govern dient, d'aquí 15 dies, d'aquí 3 mesos, el 10 de juny, recordeu, deia, el 10 de juny el Franco estarà fora. No!
Hi han formes i formes.
Sí, sí,
totalment d'acord. Hi van 4 tècnics, el treuen i després l'entreguen a la família a la porta de Domingo Rubio. I allà, que li facin tot la cerimònia que convingui.
Sí.
Bé,
però
doncs...
No a la porta de...
Sí, sí.
Vaja, no, jo no ho he acabat d'entendre que s'hagi... Per més quan es va dir que no es farien honors, que no hi hauria res...
Bé, honors oficials no n'hi ha hagut.
Ministra,
sí, sí.
Que davant de la ministra.
Que estava com a notària major del rei, no? Que sí. També és un títol.
Bé, aquesta té els seus protocols.
Adherent al ministre de Justícia.
Sí, sí, d'estat. Bé, passa un minut ja de 6:45. Fem la nostra habitual pausa a aquesta hora i tornem de seguida.
Ràdio Estel.
Tortosa, 90.1.
A la Caixa impulsem milers de projectes socials. Treballem per trencar el cercle de la pobresa mitjançant l'educació i ajudem totes aquelles persones que ho tenen més difícil per aconseguir una feina. Perquè som la fundació que inverteix per crear més oportunitats per tothom. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Somies amb un viatge ideal per tu? El Corte Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Anem al col·loqui des d'aquí, des de Ràdio Estel, en directe, com sempre. Això és el Mirador de l'Actualitat. Ens acompanya l'historiador Joan Pallarès, el president de l'Observatori del Tercer Sector, Joaquim Sabater, i el periodista Salvador Aragonès. Anem, sense més preàmbuls, a la notícia curiosa. Tenim ja a punt el Rafa Sanahuja, que ens farà una mica d'història d'això de les exhumacions. Oi, Rafa, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Doncs sí, per fi avui ja s'ha produït l'exhumació del cos del dictador Francisco Franco. I això m'ha despertat, entre altres sensacions, la curiositat, perquè no és l'únic personatge històric que ha patit, entre cometes, aquesta situació. Avui a la notícia curiosa, exhumacions famoses. Per exemple, us puc parlar de Rodrigo Díaz de Vivar, heroi castellà medieval per excel·lència. Els historiadors estan d'acord en que la seva mort es va produir a València entre maig i juny de l'any 1099. I el monestir de Cardenya és el que va acollir les seves deixalles. Però aquestes no van descansar allà per segles dels segles. Molt després, el poc que quedava del CID va ser profanat per soldats francesos durant la Guerra de la Independència. A l'any següent va ser traslladat a Burgos, a la vora del riu Arlanzón. Després de nou a Cardenya i finalment novament a Burgos, a la catedral on descansa avui. Un cacau. Tristes van ser també els últims dies del cèlebre astrònom Galileu, a qui devem i hem d'agrair bona part de la comprensió actual de l'univers. Acusat de sospita greu d'heretgia, va ser obligat a retractar-se del heliocentrisme i condemnat a arrest domiciliari de per vida, fins al dia de la seva mort, el 8 de gener del 1642. Gairebé un segle després, se li va voler donar a Galileu l'homenatge que es mereixia, i el seu cos va ser exhumat per ser traslladat a Pàdua, perquè les seves restes descansessin en una gran tomba. Però en aquestes, que un fanàtic va aprofitar l'ocasió per extirpar-li el dit cor. La relíquia, que va ser acceptada com a veritable, continua exposada al Museu d'Història de la Ciència de Florència. I, finalment, us vull parlar sobre Cristóbal Colom. Durant els 55 anys de la seva vida, l'almirant mai es va imaginar que, de fet, seguiria viatjant després de mort. De fet, les seves restes tornarien a creuar l'Atlàntic unes quantes vegades. Aquesta curiosa ironia va ser la destinació del navegant, que va morir d'artritis a Valladolid al 1506. Només 3 anys després, les seves restes serien exhumades per traslladar-les a un monestir de Sevilla, on serien sepultades en una cripta. Però aquí no quedaria la cosa. L'any 1544 es va enviar un tros del seu cos a Santo Domingo, pel que sembla, i després, al 1795, els colonos es van portar les restes a La Habana. Aquest vaivé de les restes del cèlebre descobridor ha suscitat un debat sobre si els que reposen a Sevilla ara mateix són les seves deixalles o no. I a més, Evita Perón, Salvador Allende, Pablo Neruda i fins i tot Charles Chaplin són alguns personatges històrics exhumats diverses vegades. Al final, allò de descans i en pau, caldrà deixar de dir-lo.
Gràcies, Rafa, per aquesta notícia curiosa que ens has ofert sobre exhumacions històriques. Bé, més que curiositat, és un repàs, no? Perquè, clar, la memòria dels morts té aquestes dues dimensions, no? Si és un personatge públic, doncs té un impacte. Si és un qualsevol persona no famosa, però per la seva família, doncs també té dret a decidir, no? Un canvi d'ubicació. Això és complicat, però...
I és complicat perquè jo he viscut casos de companys, per exemple, que l'han tingut d'enterrar provisionalment amb un ninxo perquè després resulta que, esclar, el ninxo de la família no feia 2 anys que es havia mort una persona i s'ha tingut de traslladar, i això és complicadíssim. I, a més, és un enrenou. Tornar altre cop a moure el mort del seu puesto i del puesto original que l'has enterrat i portar a l'altre puesto és reviure tot un dol altre cop és més complicat del que sembla.
Aquí hi ha la dimensió pública en el cas de Franco, però evidentment tenim la visió cristiana de l'enterrament, no? Que és una obra de misericòrdia. Enterrar els morts, també l'Església accepta la incineració, però en tot cas sempre recomana que hi hagi aquest residu de memòria, no? Aquesta resta de memòria amb el cos mort, que evidentment no és res, però que és una font de record per a les persones, per a les famílies. I aquí doncs tenim un cas on s'ha parlat molt del dret de la família, no? Es deia que la família podia tenir dret a enterrar-lo a l'Almudena o a altres llocs, però aquí també, en virtut de la llei de memòria històrica i del que representa el personatge, certament...
La família tenia dret a honorar-lo en el lloc on el govern decidís. Jo crec que, o sigui, repeteixo, honorar-lo i dedicar-li una missa, un responsol que haguéssim volgut a Mingo Rubio en la intimitat.
I celebrar els aniversaris que vulguin més tard.
Però aquí qui resolta el tema ha sigut el Tribunal Suprem.
Sí, exacte.
Carpetazo el tema, diu, escolta, s'ha acabat el bròquil.
Cosa que demostra
família,
que com a mínim...
Família fet... i arquitectes i no sé què més, i menestrals fora. Sí. Aquí es trasllada i prou, no?
Sí, doncs així s'ha fet. Sembla que es parla de possibles noves exhumacions, de nous possibles gestos de memòria, però bé, aquest era important, almenys simbòlicament era important.
Hi ha 33.000 persones, hi ha gent que té identificades parents seus que han demanat reiteradament poder-se'ls endur a casa, no? Bueno, a casa, més a prop de casa.
O a un cementiri proper, bueno, o el que sigui. I que estan al Valle de los Caídos, en aquests moments.
Clar, sí. Hi ha un parell de casos coneguts, no, ara no recordo el nom, però hi ha una persona que fins i tot em sembla que ha escrit un llibre sobre, no sé si era el seu pare o el seu avi.
Però si mirem de casos de la guerra, per exemple, aquests casos de memòria històrica, que són els que afecta la memòria històrica, trobem des de Kekei Posellargono, Yagües, en fi, hi ha hagut, tal com hi ha hagut famílies que no han posat totalment cap problema i que s'han endut el seu familiar difunt i se l'han endut al seu cementiri, doncs hi ha famílies que encara continuen que, ocupant, el difunt continua ocupant dos llocs de privilegi a catedrals i altars majors i a llocs preeminents de patrimoni nacional i que, en canvi, doncs, continuen, a part de gaudir d'aquests privilegis, doncs, incomplint completament la llei de memòria històrica.
Senyors, se'ns acaba el temps, ho hem de deixar. Gràcies per haver vingut a parlar d'aquest tema, que de vegades és difícil també d'enfocar, però bé, els agraeixo també l'esforç. Quim Sabater, Salvador Aragonès i Joan Pallarès. Fins una altra. Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Seguim a Ràdio Estel.